El nostre protagonista de l'entrevista compartida d'avui va néixer a Barcelona un 20 de desembre de 1975. Porta més de 60 anys dedicats a la professió. És un dels arquitectes catalans més reconeguts del país i assegura que perquè les ciutats millorin, els ciutadans han de protestar i defensa que civilitzar és pavimentar. La data correcta del seu naixement és el 20 de desembre de l'any 25. Avui ens visita Oriol Buigas.
Oriol Buigas i Guardiola va néixer el 20 de desembre de 1925 a la ciutat de Barcelona. El 1943 ingressà a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura, on es graduà el 1951. Aquell mateix any va fundar amb altres arquitectes el grup R, s'associà amb Josep Martorell i el 1962 amb David McKay per formar l'estudi de disseny arquitectònic MBM Arquitectes. Amb ells ha realitzat diversos projectes, com la seu de l'editorial Destino a Badalona, l'Església de la Sagrada Família Igualada, l'Escola Tau a Barcelona, la Vila Olímpica, el Port Olímpic de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, entre d'altres. El 1977 fou nomenat director de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, càrrec que abandonà el 1980 per esdevenir delegat de l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament de la Ciutat Comtal, càrrec que exercí fins al 1984. Des d'aquell moment va passar a ser conseller urbanístic de l'Ajuntament, càrrec des del qual va projectar la política urbanística de grans obres que va permetre a Barcelona ser la seu dels Jocs Olímpics d'estiu de 1992. Finalment, l'any 1991 fou nomenat regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona. També ha estat president d'Edicions 62 i president de la Fundació Miró. Ha estat reconegut amb una infinitat de premis, entre ells la Creu de Sant Jordi, el Premi Ciutat de Barcelona a la Projecció Internacional, el Premi Nacional d'Arquitectura, el Premi Nacional de Cultura a la Trajectòria Professional i Artística, concedit per la Generalitat de Catalunya i molts altres.
Fais courir un vent de folie dans mes pensées. Je veux connaître l'embellie.
Oriol Buigas, bona tarda, com està? Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos des dels estudis de la xarxa de comunicació local a Barcelona.
Bona tarda, què tal? Molt bé.
Una mica més i li resto anys, ho ha vist o no?
Sí, ja he vist, ja m'ha donat una sorpresa pensant que aviam si era una al·lusió a una altra persona de molt més jove que jo.
Vostè volia ser historiador però va acabar estudiant arquitectura, és cert?
Sí, més o menys, sense un propòsit massa ferm i massa definitiu. A mi el que m'agradava quan estudiava el batxillerat era la conversa i les ensenyances dels nostres professors d'història i de geografia, però sobretot d'història. Però al final, per una influència directa d'una conversa amb uns amics meus, vaig decidir passar a l'arquitectura pensant una mica que era, a part que era una professió més concreta i més específica que la d'historiador, era una professió en la que també podia alternar les aficions a la història amb les aficions a la construcció.
Per tant, no se'n penedeix, eh?
No. Encara que la carrera d'arquitecte, des que jo vaig acabar fins ara, ha tingut uns canvis tan substancials que ja podem dir que no ens penedim d'haver-la escollit i haver-la practicat, però evidentment no és el mateix fer d'arquitecte ara que fa 60 anys.
En què ha canviat la professió?
En positiu i en negatiu. La professió ha canviat perquè el paper de l'arquitecte no és un paper tan directiu i tan presidencial, de tanta capacitat d'influència com era abans. Abans l'arquitecte, jo recordo que ho explicaven els vells arquitectes, encara vam arribar a conèixer, de com al dematí sortien amb la seva carrossel·la de cavalls a veure les obres i com donaven ordres de definitives i gairebé imperioses en els paletes i en els operaris, com coneixien l'ofici, igual com un paleta ara, vull dir, l'arquitecte coneix molt menys l'ofici i en canvi estava més implicat en problemes de logística i d'organització general, etc.
Es fa bona arquitectura avui en dia?
Sí, se'n fa molta i molt abundantment, però com que això és conseqüència que es fa molta arquitectura, de la mateixa manera que hi ha molta arquitectura més bona, hi ha molta arquitectura més dolenta. És un percentatge que no canvia gaire, això, aquest 10% d'arquitectura que és bona i el 90% d'arquitectura que és dolenta es presenta en gairebé totes les èpoques.
Els que no hi entenem, com podem distingir el que és bona arquitectura de l'arquitectura més dolenta?
Home, això és una pregunta que si trobéssim la solució seria el personatge, el que trobi la resposta exacta serà el personatge més important de la història de l'arquitectura. Perquè en realitat els valors i les qualitats són molt difícils de definir si no són una conseqüència d'un estudi pormenoritzat, atacant els problemes a fondo i coneixent-los després de molta experiència.
Per vostè, què és la bona arquitectura i la dolenta arquitectura?
Home, d'entrada l'arquitectura té dos maneres d'entrar-hi valorativament. Una, entrant-hi des del punt de vista exclusivament com una art plàstica. L'arquitectura és un art igual que la pintura, que l'escultura, que la música, etc. I per tant s'ha de judicar amb aquests termes d'estètica radical. Però per altra banda també l'arquitectura, a diferència de les altres arts, té una utilitat immediata de caràcter social molt important. És a dir, no es pot fer una casa simplement que sigui un manifest de la nova estètica, per exemple. Una casa, a més de ser un manifest de la nova estètica, ha de ser un lloc on s'hi visqui adequadament, a uns preus adequats i amb unes condicions socials i particulars adequades.
Vostè porta 60 anys en la professió.
Sí.
No s'ha cansat?
Sí. Sí, una mica sí. Sobretot m'he cansat una mica a la vista del canvi de situació de l'arquitecte, no? Si cada vegada les reclamacions de caràcter econòmic o de caràcter administratiu o de caràcter burocràtic prenen més i més importància i la feina específica de fer d'arquitecte es va reduint. Per tant, cansa una mica no poder destinar prou temps a discutir la qualitat d'una finestra o d'una paret o d'un revestiment o d'un color i destinar massa temps a les normatives urbanístiques, les normatives de construcció, les qualitats econòmiques, etc.
Les noves generacions d'arquitectes ho tenen més difícil ara que potser la seva o no?
Ho tenen més difícil, evidentment, des del punt de vista de ganància immediata. És a dir, ho tenen més difícil perquè en aquest moment la poca feina que hi ha d'arquitectura s'ha de dividir en una quantitat d'arquitectes immensa. Pensi que jo quan vaig estudiar, li vaig acabar la carrera l'any 51, quan vaig acabar, em sembla que a Catalunya hi havia 400 o 500 o 600 o 800 arquitectes, no sé, una cosa d'aquest ordre. I avui dia ja no sé els que hi ha, però són mils els arquitectes que estan esperant feina a Barcelona. Vull dir que aquella idea de que l'arquitectura era una professió una mica d'elit, que era assegurar ja una continuïtat de feina per la vida, això s'ha acabat perquè hi ha més arquitectes que feina. Pensa que, quan jo, tornant a repetir el que deia, quan jo estudiava, a tota Espanya hi havia dues escoles d'arquitectura. Em sembla que ara n'hi ha 25. De manera que només veient la diferència de promoció d'estudiants i arquitectes ja es veu que les coses no han d'anar molt brillantment des del punt de vista de l'encàrrec i de l'economia.
Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tue parfois a curt.
Ara que fa un moment parlàvem d'aquestes noves generacions d'arquitectes. Creuen els joves? Creu en les noves generacions? O potser tenim una generació que ha estat mimada en excés?
No, jo crec que, evidentment, hi ha molta diferència en considerar les diverses generacions i també és molt complicat de definir molt clarament la situació i les diferències d'aquestes generacions. Però jo crec que no, crec que l'estudiant d'arquitectura actual o l'arquitecte acabat de sortir de l'escola en aquest moment té molts instruments i molts mètodes i molts recursos per tirar endavant un concepte nou, més modern i més adequat de l'arquitectura. Jo crec que la gent surt ara més ben preparada que fa 60 anys i que fa 30 també, perquè les condicions d'ensenyament objectiu i teòric han millorat molt, perquè l'estudiant d'arquitectura s'hi dedica més fervorosament que no pas de fa 60 anys, i perquè també les exigències de la societat són cada vegada més clares, més pertinents, i obliga a que l'arquitecte es prengui les coses d'una manera molt més seriosament.
Parlem una mica de les ciutats. Hi ha una frase que vostè diu i que a mi m'agrada. Vostè diu que les ciutats, perquè millorin, necessita que els ciutadans protestin.
Sí, perquè esclar, es parla molt de la necessitat de participar dels ciutadans en l'evolució i en el control de la ciutat. Això és un fet evident i que no cal discutir-lo. Però sí que cal discutir és de quina manera poden intervenir els ciutadans en la concepció d'aquesta ciutat que han de viure ells. Perquè jo crec que no és possible que la participació estigui al mateix nivell de la participació dels grans professionals. No es pot discutir un problema de circulatori amb igual intensitat i igual preeminència amb un enginyer especialista en circulació com una persona que simplement s'ha mirat els cotxes que passen pel carrer d'una manera superficial i banal. Però en canvi, el que hi ha és la possibilitat d'exigir coses que a la col·lectivitat li semblen evidents. És a dir, és la fórmula de la protesta. És bastant segur que l'opinió d'un grup de veïns sobre una cosa que s'ha fet i que funciona malament és una opinió a tenir en compte pels pròxims projectes o per la modificació del mateix projecte inicial. De manera que protestar, a mi em sembla que és una bona manera de participar, perquè si no la participació en abstracte cau en inutilitats molt superficials.
Miri què li demana l'Edu Sant Martí des d'Olesa Ràdio.
Bona tarda, senyor Buigas. Des d'Olesa Ràdio, l'emissora municipal d'Olesa a Montserrat, ens preguntem al voltant de moviments socials com el 15M i la seva lluita per construir, recuperar i repensar parts de les ciutats. Com creu vostè que ha de ser aquesta lluita perquè sigui efectiva i que, per tant, aconsegueixi l'objectiu de retornar parts de les ciutats a la ciutadania?
Jo crec que el camí més lògic és el d'atendre aquesta opinió i aquestes demandes dels veïns experimentats en un camp específic, en una direcció o en una funció concreta. Però tenir-la en compte en l'àmbit que realment es produeixen i no extraposar-ho com si fos l'única solució de caràcter tècnic als problemes que els mateixos veïns comproven o constaten. Vull dir que la persona que he defensat abans la protesta. Vull dir que un veí pot dir que una cosa funciona malament perquè ho ha comprovat i dir com funciona malament. O que hi ha una mala orientació en el creixement perquè l'ha estudiat i l'ha vista i l'ha patit en la pròpia pell. Però el que ja no és el mateix és que vulguem fer que la participació popular sigui donant solucions. Les solucions són molt complicades. És a dir, una persona pot anar al metge perquè es troba malament i consultar el metge què ha de fer. Però el que ha de fer per curar la malaltia ho sap més bé el metge que el propi usuari. Per tant, jo sóc molt partidari de la participació del veïnatge i de la societat i dels partits polítics i dels polítics individualitzats, però sempre dintre del límit de la seva experiència i no en l'amplitud dels seus coneixements.
Una altra frase que també m'agrada molt, civilitzar és pavimentar. Què vol dir amb això?
Realment és una frase una mica diguem-ne, agafada pels pèls per impressionar una mica, per fer-la servir d'eslògan si convé.
Veu, per això m'ha impressionat, per això li pregunto.
Vull dir que la civilització ha consistit en lluitar contra la naturalesa, entre altres coses, però una cosa evidentment de la civilització és la lluita per millorar la naturalesa, per artificialitzar la naturalesa i fer-la més còmoda i més apta per la vida dels humans. És a dir, una ciutat no és un fet natural, una ciutat és un fet artificial, inventada i absolutament artificial, sense cap referència a temes de la naturalesa, però per lograr que la relació entre l'home i la naturalesa sigui més còmoda. És una casa, és un cubícul artificial. La gent en l'estat primitiu vivia en una cova, però una casa que és un invent artificial de la humanitat és un acte de civilització, és un acte d'imposició de la voluntat de l'habitant per damunt de la continuïtat de la naturalesa. És a dir, i quan dic que pavimentar i civilitzar, vull dir perquè el signe més important de l'artificialitat de la ciutat i de les residències humanes és precisament els carrers pavimentats amb els desaigues corresponents i amb els corrents d'aigues brutes també corresponents.
Barcelona és la seva ciutat preferida?
Sí, però sí, podria dir que sí, quan algú ens va preguntar sempre ho dic una mica perquè tampoc sé definir-me gaire clarament amb quina és la ciutat que m'agrada més del món. Però en realitat passa que és que la gent que hem viscut, hem nascut i hem viscut tota la vida en la mateixa ciutat i tenim un carinyo especial encara que hi reconeixem els seus defectes i els seus problemes. Però els defectes i els problemes entren també en la qualificació, diguem-ne, pintoresca de la història de la ciutat i del seu ambient.
L'Elisenda Ariza, des del Prat Ràdio, li demana això.
Bona tarda. El seu estudi va construir la nova Barcelona Olímpica, la Vila Olímpica, el port, que en part va ajudar a transformar la ciutat en un atractiu turístic, el que és ara. Creu que aquest model de ciutat que tenim ha expulsat els barcelonins al centre per donar preeminència al turisme?
Bé, aquest tema del turisme és un tema també molt important, entre altres coses, perquè hem de pensar que en aquest moment és l'ingrés econòmic més important que té Catalunya i Espanya en general. De manera que no podem fer gaires bromes, perquè el dia que se'ns acabi el turisme o no el sapiguem atreure degudament, s'haurà acabat una de les potències econòmiques més persistents d'aquesta Espanya, que ja està prou arruïnada per altres cantons. Però, de totes maneres, sí que és veritat que el recolzament i la millora del turisme provoca una certa frustració en els habitants permanents de les ciutats, perquè sembla que tot estigui fet per un parc temàtic a favor de les coses que els agraden als turistes i que això abandona les necessitats reals de la gent que hi viu. Jo crec que és una mica exagerat pensar això, perquè en realitat les coses que agraden al turisme i que el turisme busca no són mai tan diferents de les coses que la gent que viu en la ciutat els interessa. Jo sé que l'acumulació de gent, les obturacions de les circulacions de cotxes, els sorolls, la brutícia, etc., tot això amb el turisme augmenta i empitjora per tant les condicions naturals. Però no oblidem que també gràcies al turisme la societat catalana i la societat de tots els països que tenen turisme ha canviat molt radicalment. Jo recordo el primer biquini que vaig veure a Barcelona, em va produir una sensació extraordinària, la sensació de que per fi s'estaven obrint, encara que molt discretament i molt amagadament, les primeres portes d'una certa llibertat. El turisme i el contacte amb gent nova és un acte d'afirmació de llibertat i de reconeixement i de tolerància. Conviure amb grups de turistes romanesos o ucranians o finlandesos és un fet que jo crec que globalment una mica incòmode, però sobretot globalment enormement educacional.
Clar, a vostè li ha d'agradar molt el turisme, perquè vivint on viu i tenint el despatx on el té, no li ha de molestar gens, al revés.
Bueno, no, haig de reconèixer que hi ha coses que em molesten una mica, no. Ara mateix a la plaça Real, que és on tinc la casa i l'estudi, hi ha un problema, que hi ha un grup de gimnastes molt simpàtics i molt bons que fan uns moviments gimnàstics extraordinàriament d'usos i espectaculars, però que tenen el problema que quan fan aquest exercici fan uns crits de tabaladors, de manera que no es pot ni veure la televisió, ni engegar la ràdio, ni sentir música, ni escriure, ni llegir, mentre hi ha aquesta gent fent els saltimbanquis amb aquest esforç i amb aquesta brillantor. Vull dir que, esclar, els crits, el soroll, tot això, si no hi hagués turisme, n'hi hauria menys. Però també hi hauria menys atraccions generals que fan que la ciutat de Barcelona sigui considerada com una ciutat còmoda, confortable i sobretot vivible.
Senyor Buigas, que anirà demà a la Via Catalana?
Sí. No sé ben bé on aniria ni a quin punt aniria, perquè estic una mica malament de la flexibilitat de cames i no puc estar gaire estona dret. De manera que buscaré un lloc una mica confortable per donar testimoni i per veure l'espectacle.
L'última pregunta li farà la Montse Mir des de Ràdio Vic.
Hola, Oriol. Tots sabem que al llarg de la teva trajectòria has estat un afèrrim defensor del paper de la societat civil organitzada. I davant d'això la meva pregunta és, què n'esperes de la diada de demà? Creus que la resposta política i institucional estarà a l'alçada?
Bé, jo crec que no, és molt difícil esperar d'un acte com aquest, encara que sigui puntualment tan important i tan definitiu, que en surtin conseqüències polítiques immediates i molt directes. Però sí que estic segur que és una proposta, una manifestació pública que tindrà molta importància, que està molt ben pensada i molt ben organitzada perquè sigui així, i que a partir d'ara les opinions dels polítics al voltant del problema de la sobirania pot anar canviant, dulcificant-se en uns sentits o tolerant-se amb altres petits problemes des d'un altre punt de vista, com per fer que aquesta manifestació de demà sigui un punt tombant, definitivament tombant, en la consideració de les relacions entre Catalunya i Espanya.
Senyor Oriol Buigas, passaríem hores i hores conversant amb vostè. Ens han quedat moltes preguntes al tinter, però ja sap com és la ràdio. Moltíssimes gràcies per visitar-nos. Seguirem observant amb admiració i interès les seves obres. Moltíssimes gràcies per tot.
Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.
Et m'endormir avec mes joies.